Són les 11 i 8, les 18 i 8 a la remissió. Tenim aquí amb nosaltres el doctor Víctor Noguera per seguir amb aquest cicle de mindfulness que venim ja fent des de fa unes 6 sessions. Doncs aquí estem nosaltres. Bon dia, Víctor.
Hola, què tal, Jamila? Com estàs?
Molt bé. A veure, com seguim amb aquest mindfulness? Hem parlat de l'acceptació, hem parlat de parar esment, hem parlat de no jutjar. Mm-hmm. Amb què anem ara?
Avui el nom de la sessió d'avui seria Thoughts are not facts. Pensaments no són fets. I és la sisena sessió que, si tornem al símil aquell de l'arc, sessions 1, 2, 3 és un poc un pilar de l'arc, la 7 i la 8 serien l'altre pilar, i a les sessions 4, 5 i 6 són l'arc, seguint la pedra principal, la 5, que és la que vam fer la setmana passada, aquesta de l'acceptació, de deixar ser i de permetre les coses. I avui, thoughts are not facts, que pensaments no són fets, és aquí on introdueix aquest curs, es diu MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, és a dir, que té elements de teràpia cognitivo-conductual, que és la teràpia principal que s'utilitza avui en dia en psicologia, i que moltes de les teràpies, la dialèctica, moltes de les teràpies que avui en dia es fan servir per quan vas a teràpia amb un psicòleg, són basades en les teràpies cognitivo-conductuals, que, bueno, se sap que el pare d'això va ser un home que es deia Aaron Beck, però que se sap que l'avi d'això, és a dir, l'Aaron Beck, va basar molt en les idees de l'Albert Ellis. I jo no sé si tu te'n records, fa uns anys es va fer bastant famós un tal Rafael Santandreu, que sortia per la tele i parlava de psicologia i això. I, bueno, ell va escriure un llibre que es deia L'arte de no amargar-se la vida, i, bueno, sortia bastant per la 2.
El llibre sí que em sona.
Sí, i ell deia que el seu tipus de teràpia era la teràpia cognitivo-conductual, però molt basada en l'Albert Ellis, no? I bueno, l'Albert Ellis, a la seva vegada, que era un psiquiatre que va estar als anys 50, que al principi va ser molt freudiano, però després va veure que allò no funcionava, i va començar a tirar de coses més filosòfiques, com del Buda, d'Epicteto. Epicteto va ser un filòsof grec que va viure el primer segle després de Crist, i que és curiós perquè ell era un esclau que després es va alliberar i va seguir visquent com a home lliure, i era un filòsof d'aquests estoics, d'aquests que seguien al Sòcrates. I molta d'aquestes coses, això ho dic perquè vegeu que molt de la psicologia moderna està basada en coses filosòfiques que ja fa milers d'anys, no? que se'n parlen d'aquestes coses, tant a l'est amb el Buda i altres, no? El Lao Tzu i molts d'aquests, i a l'oest amb gent com això, no? L'Epicteto i Marc Aureli, i moltes persones d'aquestes que ja en parlaven de tot això, perquè el sofriment, que parlàvem molt la setmana passada, és això, no? Que la gent sofreix, i sofrim més els humans que no els altres animals, perquè tenim aquesta tendència a pensar. Jo crec que en gran part té que veure la parla. Mm. Perquè també molts de problemes, per exemple, un nen, el Bernat, no?, que acaba de ser pare i té a la seva bebè a casa ara, i tu no veuràs bebès o nins d'un any o de dos que tinguin problemes psicològics. Comencen a tenir els tantrums, no?, aquestes rabietes, aquestes coses. Curiosament, quan comencen a parlar, que diuen que no, i aquestes coses. Llavors, jo crec que el pensament i el vocabulari, la parla, és una de les grans coses que fa que nosaltres, evidentment, siguem els animals que estem com a the top, no? Al cap de la piràmide, però també fa que ens fiquem unes coses mentals que els altres animals no fan, perquè ens parlem a nosaltres mateixos.
Es diu, no?, que el llenguatge configura el pensament.
Sí, sí, correctament. Llavors, una de les coses que parla la teràpia cognitiva conductual és d'una triada. Una triada són tres elements. Una seria el pensament, l'altra serien les emocions i l'altra seria la conducta. En anglès serien thoughts, feelings or emotions, que feelings and emotions és el mateix en anglès perquè hi ha dues paraules, una que ve del llatí i l'altra que ve de l'anglosaxó, i el behavior, que seria conducta. I el que és superimportant aquí és dir que els tres elements, els pensaments, les emocions i la conducta, estan en un sistema que interactua entre ell mateix. És a dir, que els pensaments influenciaran com les emocions influenciaran la conducta, però tot influencia una i l'altra. I això és molt important, per què? Perquè, evidentment, quan una persona no està bé, que està... Les emocions principals, com si has vist la pel·lícula aquesta d'Inside Out,
clar,
de Pixar, això està basat en ciència. De fet, el Paul Ekman va ser el que donava la informació científica, i ell va ser un dels que va descriure, no?, que hi ha cinc emocions principals de les persones, no? Està content, la tristesa, la por, que és molt relacionat amb l'ansietat, l'estar enfadat, i l'asco, no? L'oi, i són els personatges que surten a la pel·lícula de Pixar. La nena té dins... Pues després veiem al final de la pel·lícula que... No vull fer spoilers, no? Però que tots els fins i tot els cans i els moixos tenien els cinc emocions dins del seu cap, no? I bueno, aquestes emocions estan allà, i és per mort d'això que a vegades, si tu tens una emoció d'aquestes que no és massa agradable, com pugui ser la por, l'ansietat, estar enfadat o la tristor, tu vols canviar això, però realment no tenim un switch, no? No podem canviar, no tenim un interruptor, com diuen a l'anunci, no? ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Però sí que interrumpen, no? Pues això és igual. Nosaltres no tenim un interruptor per dir ara no vull estar trist, ara no vull estar enfadat, ara... Ojalá s'ha inventat això estaria...
Estaria molt bé. Oh, m'encantaria.
Perquè si tu... A més, seguim metge, la gent ve perquè està deprimida o perquè està... té ansietat, això. Vull dir, la gent fins i tot acudeixen als metges per mort de les emocions. I què fan? El tractament, bueno, sí, hi ha pastilles i coses d'aquestes, però també s'envia la gent a teràpia, no?, que parlin amb un psicòleg i això, perquè al final el que tu vols fer és que aquesta persona canviï la manera de pensar i la manera de comportar-se, perquè això farà canviar les emocions. I això és lo guapo d'aquest sistema de tres, no?, que dic que tots influenciaven damunt tots, i com que el problema és que no poden canviar les emocions amb la voluntat, sinó que han de canviar els pensaments i la conducta per poder influenciar les emocions. Però és que també, una vegada que les emocions canvien, això farà que tu tinguis pensaments d'una altra manera. Això tots ho vam experimentant, no? Si un dia tu estàs de mal humor i algú te diu una cosa, li votaràs d'una manera que potser no serà la mateixa que si estàs content. És a dir, les emocions influencien el com tu penses i com tu te relaciones amb altres persones.
Totalment, i això de la conducta crec que és molt important, perquè de vegades ens deixem atrapar, no?, per les nostres emocions i diem, no, a veure, entenc que en casos, hi ha casos, no es pot generalitzar, però és veritat que de vegades pensem, ostres, duc una època que no em ve de gust fer determinades coses o estic una mica més apàtica.
Correcte.
Doncs sí, és veritat, sí, que si modifiquem una mica la nostra conducta a nivell d'hàbits, sense pensar massa en el que estem fent,
sí,
podem, no dir que canviar totalment, no, l'estat, però sí que podem començar, diguem, a sentir-nos una mica més... més útils, més motivats,
sí, sí,
amb petits passos, i és una cosa que des de la psicologia, com tu ben deies, et recomanen molt, no?
Correcte.
Et recomanen molt començar, quan tu et sents malament, començar, i et diuen, pensa en coses que t'agradin, que et facin sentir bé, i fes-les.
Correcte.
No?
I per això es diu teràpia cognitivo-conductual.
Clar.
Cognitiu es refereix als pensaments i conductual a la conducta. I que, bé, algunes vegades això pot liar una mica la gent, però cognitivo els pensaments. Què és un pensament? Pensament és qualsevol cosa que tu penses. Pot ser una idea, pot ser una creència, un valor que tu tinguis. Si tu te dius, és que som beneit, això és un pensament que tu t'estàs dient a tu mateix, i això és una cosa interessant, no? Adquirim la parla, la que podem parlar, i parlar amb altres persones, però també ens parlar amb altres. Evidentment, un bebè no pot parlar-se a ell mateix. Un bebè, què li passa? Si plora és perquè o té mal, o té gana, o li has de canviar a espanyol, o això, no? Perquè no parlen, i com que no parlen, bueno, és problemàtic per saber què li passa, però l'avantatge que té el bebè és que no se fa paies mentals, no? Per dir-ho d'alguna manera. I clar, ens parlem a nosaltres mateixos, i això és una idea, això són aquests thoughts, no? Aquests pensaments, això és la part cognitiva. I conducta és qualsevol cosa que fem, és a dir, si tu pues, comences a... Si t'ha passat alguna cosa dolenta, has perdut la feina i comences a dir, és que som un inútil, que no... Això són pensaments. Com et sentiràs? Pues et sentiràs amargat, trist, deprimit. Això són les emocions. I a lo millor pues, començaràs a beure alcohol. Això seria la conducta. O comences a maltractar la teva dona, els teus fills. Això és la conducta. O te'n vas a casa, tanques la porta, te'n vas a dalt, no contestes els e-mails, no contestes el telèfon, corres les cortines, te fiques dins del llit, te quedes dins del llit, te tapes en la mà, això és la conducta. La conducta és el que fem arran de sentir-nos d'una manera trista, assustat, el que sigui, i de tenir uns pensaments. Com que no podem canviar la manera de sentir-nos així, amb un switch, amb un interruptor, han d'intentar canviar la conducta, t'has de forçar a tu mateix a sortir de casa, encara que no en tinguis ganes, a parlar amb els amics, això... Has canviat la conducta, a deixar de beure, si veus, o altres coses, i això farà que tu comences a sentir-te una miqueta millor i també farà que tinguis pensaments, bueno, pues també no era tan dolent com em pensava, això, i això és un pensament. Llavors, la conducta i el pensament és part de la teràpia cognitivo-conductual, t'intenten fer canviar la conducta i els pensaments, per què? Perquè et sentis una miqueta millor.
Clar.
Per canviar aquests sentiments. I una cosa que jo, per exemple, quan ho vaig descobrint això, que en psicologia hi ha un sistema que segueixen les lletres, no? D'A, B, C, D, que a més se'l va inventar la Bratellis, però que en espanyol no funciona massa bé perquè les lletres no coincideixen. Però bàsicament el que ve a dir és que quan passa alguna cosa, això seria la situació, com han dit abans, no? Perds la feina, et fan fora o alguna cosa, això és la situació, el que ha passat, no? O tu volies fer una cosa i comença a ploure i no pots fer, o arribes tard a agafar un avió perquè, jo què sé, perquè t'has quedat dormit, això és la situació. I clar, tu et pots sentir amb ansietat, enfadat o trist o el que sigui, l'emoció, i tu pots pensar que aquesta emoció és la conseqüència del que ha passat. Si no hagués passat el que ha passat, jo no me sentiria així. Però aquí és on ens equivocam, i això és la gran bellesa d'aquest sistema, no? de la teràpia cognitivo-conductual. Entre la situació i el com ens sentim, aquesta conseqüència, aquesta emoció, i com ens comportem, que seria la conducta, que seria l'altra, diguéssim, l'altra passa, no? Entre la situació i l'emoció està el pensament, està la valoració que tu fas sobre el que ha passat. I això era una cosa que ja deia l'Epicteto, el primer segle després de Crist, que deia que l'home no se queda afectat per les coses que li passen, sinó per la valoració que l'home pren sobre aquestes coses. Si tu penses que això és un desastre, que no hauria d'haver passat, que no sé què, o t'enfadaràs, o te quedaràs fet pols, o això, perquè tu valores allò com a X.
Clar, la idea que tu tens d'una cosa no és aquella cosa, no?
Correcte.
És una Thoughts mica
are
això.
No facts. Thoughts are not facts. El que tu pensis no és un fet.
Clar.
I si tu acceptes com a fet, i a vegades passa perquè tu ja estaves una miqueta malament, a lo millor t'has aixecat amb mal de cap, amb mal d'aquí, i ja comences a tenir mal dia, si les emocions afecten el que ens passa en aquestes situacions i fan que com a conseqüència te sentis d'una manera, ja demostres que el fet en si no és 100% responsable de la conseqüència emocional. Mm. I això és superimportant per jo, no? Perquè vol dir que entre la situació i la conseqüència emocional que tenim quan ha passat això, evidentment, si allò no hagués passat, tu no te sentiries així. Això ho entenem tots. Però és que entre A i B, entre A i C, o sigui, entre A, que seria l'activating event, la situació, i la conseqüència emocional, C, allà, la part de mig, que és aquesta valoració que tu fas sobre el que ha passat. I això, el A, l'activating event, la situació, més la valoració que tu facis sobre allò, és la conseqüència emocional. Mm. Llavors, això per jo és superimportant perquè si tu pots canviar aquesta valoració que tu fas sobre el que ha passat, la conseqüència emocional no serà la mateixa.
Efectivament.
Que no vol dir que... Oh, tota, no, hi havia una pel·lícula que es deia Pollyanna que sempre cercava el costat bo de les coses. Mm. Evidentment, això no hem de ser...
No hem de caure en la positivitat tòxica, tampoc.
Correcte, perquè...
Simplement hem de no sobreavaluar les coses o no deixar-nos emportar massa, no?, per la idea predeterminada d'una cosa. Hem d'intentar reflexionar si el que estem avaluant s'ajusta molt a la realitat, si no, si estem molt condicionats per un estat concret, no?
I això és aquí on un coach o un psicòleg o un terapeuta t'ajuda a canviar aquesta valoració. Mm. Bueno, però tu estàs cert que...
Clar, et fa les preguntes,
exacte,
no?
I aquí és el que el terapeuta ha d'anar molt alerta. Mm. Perquè a vegades pareix que no t'entén, que va en contra teva. Però tu estàs segur que aquesta persona volia dir això? Mm. Com saps que aquesta persona pensava això? És que aquest tio no m'entén. No és que no t'entengui. El que està intentant fer de manera habilidosa és fer-te veure que pot ser aquesta conclusió que tu prens, aquesta valoració sobre el que va passar, potser no sigui... Em va estar basat. Thoughts or not facts.
I de fet, tu, en aquell moment, quan et fan aquestes preguntes, expresses coses com... No ho sé, és que ho intueixo per això.
Sí.
I ja te n'adones quan ho estàs pronunciant.
I alguna vegada has intuït això i t'has equivocat?
Clar.
Pues sí,
clar, exacte. Et fan unes preguntes molt punyeteres, la veritat, i a l'hora d'expressar tu la resposta ja te n'adones que vas pel camí equivocat.
Sí, exacte. Sí, hi ha una sèrie de patrons, en anglès se diuen unhelpful thinking styles, que si això ho cerques n'hi ha molts i varien de vegades entre uns i els altres, però que traduït seria com a patrons de pensament o estils de pensament, ho he vist escrit com a inútil, però inútil aquesta paraula no m'agrada massa, patrons de pensament que no són útils.
Ineficients,
sí. I si vols complicar-ho més, la paraula tècnica seria, en anglès, cognitive distortions, distorsions cognitives.
Distorsions
cognitives, és a dir, distorsions del que tu penses no és massa, com tu has dit, útil o eficient. I això ho fem tots. I això, jo de vegades contava històries, altres cursos que feia... No? Contaves una història i és a dir, tu la història la contaves a 15 persones. I després d'això, tu què n'has fet d'aquesta història? Mm. Tu què n'has fet? Qui pensa que... Com explicaries això? I tenies, no t'ho diré, que 15 versions diferents, encara que tu sabies que tu acabaves de contar la història i sempre la contaves amb el mateix to, amb el mateix... I hi havia diferents versions de que la gent havia entès depenent de la seva experiència o de com se sentia en aquell dia. I això ja te demostra que la valoració que tu li facis sobre una cosa que ha passat, que t'acaben de contar una història i que és la mateixa per les 15 persones, o has vist una pel·lícula i hi ha persones que diuen és que aquesta... Vull dir, la gent fa valoracions de maneres molt diferents depenent de moltes coses. Hi ha una sèrie de distorsions cognitives que són bastant universals, el todo o nada, per exemple, no? O si no passes un examen és perquè és beneit. Mm. Això és un todo o nada, és un black or white, no? És o és blanc o és negre, sense tenir en compte que entre el blanc i el negre hi pot haver les 50 shades of grey, no? Les 50 tonalitats de gris, no sempre tot és blanc i negre. El filtres mentals, que només notes que el que fa malament una persona o tu mateix, en lloc de veure la totalitat del que ha fet aquella persona, o jumping to conclusions, no? Votar conclusions. És que pensaran que he fet això per això, o, no, que és el mind reading també, no, com que tu ja llegeixes el pensament de les persones. Què pensaran la gent? Si jo vaig així, la gent pensarà que jo som estúpid, o la gent pensarà que no m'importa això. I tu, clar, el coach te diria, tu com saps el que pensarà la gent? De fet, moltes vegades la gent ni se'n dona compte que tu
totalment
fas. El com te sents emocionalment, no? Si me sent arrepentit és perquè ha fet alguna cosa malament o perquè som un idiota, posar etiquetes. Això amb els nins és superimportant, no posar etiquetes. No, no li has de dir que ets dolent, que ets beneit o fins i tot ets viu, perquè després l'etiqueta, la gent se comença a creure aquesta etiqueta i després es comporta com l'etiqueta.
Sí. Et limita i et condiciona, no?
Correcte. Mm. Sí que li pots dir, això que has fet no està bé. Mm. O està malament. Això que has fet està malament. No, tu ets dolent. Mm. Perquè si li dius molt, és que ets dolent, és que ets dolent, és que ets dolent, després aquell nen acaba per dir, bueno, si són dolents, doncs faré coses dolentes, no?
Yeah.
I llavors això és molt important. I pot ser que la gent pensi, ah, això són maneres de parlar i això és trucos semàntics, no? Però no són trucos. Si tu, i això és aquí on el mindfulness te convida a adonar-te, no? A adonar-te compte, a parar esment sobre el com tu parles, perquè el que tu parles és una reflexió del que tu penses. Que t'adonguis compte de com penses, de com parles a tu mateix i a la gent per donar-te compte si estàs fent alguna d'aquestes distorsions cognitives, no? Per exemple, això és un desastre, això en Rafael Sant Andreu parlava de la terribilitis, que tot és terrible, que no sé què, i o magnificar massa les coses, o el shoulds i el musts en anglès, no? Que seria, jo hauria d'haver fet això, o tu hauries d'haver fet això, i que tots ho deim, però quan ho dius, tu te'n pots adonar compte i corregir-te, perquè, per exemple, si tu dius, jo hauria d'haver fet això. Clar, si tu dius, jo hauria d'haver fet això, vol dir que alguna ha passat i com que no has fet el que hauries d'haver fet, alguna ha sortit malament.
Mm.
En la qual jo som inútil o beneït o el que sigui, mea culpa, autoflagelación, etc. No? Però si tu dius, jo podria haver fet això. Això vol dir que podries haver fet això i no ho has fet, i per això ha sortit això malament, però això vol dir que una altra vegada podràs fer una altra cosa. Ja te convida a canviar el que has fet. I ja sé que pot ser la gent dirà, però funciona. Aquestes, perquè fa que tu te n'adonguis compte de com estàs dient les coses, de com penses, i intentar canviar el xip. I això és el que fa la gent. Quan van a teràpia t'intenten ajudar a canviar la manera de com tu veus les coses, com tu les avalues, com tu te parles a tu mateix i als altres, i a poc això fa que tu comencis a tenir un altre tipus de pensaments que te fan sentir d'una altra manera i comences a comportar-te d'una altra manera, i la gent comença a dir, hòstia, jo no sé què estàs fent, però des que has començat aquest curs de mindfulness, com que ets més amable, se te veu com a més content i no sé què, i és perquè estàs canviant el xip.
Totalment. Al final, el que dèiem, tant la conducta com el pensament, la forma en la que ens parlem, doncs condiciona al final tant la nostra manera de sentir-nos i això acaba repercutint, no?, en els diferents àmbits de la vida, en
totalment.
Com són les nostres relacions,
sí, sí,
i en com vivim, no?, el dia a dia.
Sí. Llavors, evidentment, en el curs no se cobreixen totes les distorsions cognitives ni totes aquestes coses, perquè això seria part de psicologia, i amb els pacients que jo veia, doncs de fet teníem un servei, no?, de counseling i de psicòlegs i que ajudaven els pacients a que, per exemple, si tu tens una malaltia crònica, no?, i dius, és que tinc això i vaig una caca de vida que me queda i no val la pena viure i tot això, si tu te dius això, com et sentiràs? Massa content no te sentiràs. Llavors, intentar recuperar una mica l'esperança, dient, bueno, tens això, però potser encara pots fer altres coses i disfrutar de la vida. És a dir, canviar el xip per canviar com pensam i com ens comportam és part del que s'intenta fer amb això.
Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, a Víctor Noguera. Ens trobem d'aquí a unes setmanetes per seguir amb aquest cicle de mindfulness. Moltes gràcies.
Adéu, bon dia, Jamila.
Bé, nosaltres tenim aquí aquesta cançó de fons que homenatja una mica aquest espai del Víctor Noguera del Mindfulness, perquè és del Canca i es diu lo mal que estoy y lo poco que me quejo, no? Fent referència una mica al sentir-se bé, a sentir-se malament, a gestionar-ho, doncs el Canca ho fa amb humor. Nosaltres crec que ja tenim el telèfon preparat al Marc Olaje del Servei de Socorrisme perquè ens comenti com estan les platges.
Hola, Yamila, bon dia.
Bon dia, Marco. Com estan les platges? Conta'ns una mica.
Pues mira, ahí poco a poco va bajando esta semana que estaba ahí el mar un poco ahí revuelto, está bajando poco a poco. De momento, Levante sigue con bandera amarilla, hay que tener precaución en el baño. Y luego Illetas, Calasaona, Espullol y Es Arenals con bandera verde.
Molt bé, Marco. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta connexió.
Venga, adeu.
Su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve su reflejo sin el mío yo lo asumo y sigo pero no me fío mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo así que me deprimo lo mal que estoy y lo poco que me quejo lo mal que estoy y lo poco que me quejo tengo el cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que veo, ay qué tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto. Ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que pego. Duele la vida entera y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo.